Montsaragossa 27, Bàsquet Girona 29, a 4 minuts pel descans.
El Palau Blaugrana ha començat partit de la Lliga de Futbol Sala, Barça Manzanares. Allà tenim l'Albert Ferran. Albert, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha arrencat això?
Doncs res, primers segons de partit, 15 segons del duel, primera possessió pel Barça, que ataca, primera acció ofensiva d'aquest Barça, que és el líder, penúltima jornada, líder amb només un punt d'avantatge sobre el Palma, que també des de dos quarts de set està jugant a casa contra el Xota. El Barça sap que guanyant avui la setmana vinent a la pista de l'Inter serà primer de la fase regular. Si en canvi punxen algun dels dos partits, haurà d'estar pendent del que faci el Palma avui contra el Xota, dissabte vinent a la pista del Cartagena.
També ha començat a jugar l'Indústria Santa Coloma, Molló, que encara té alguna opció d'entrar a play-off. Necessita una combinació de marcadors, però encara ara seria possible.
I el primer minut de partit, continuem sense gols, Valdepeña 0, Indústria Santa Coloma 0.
Veig la grossa també, Mundet, avui, a Fontejau. Cap gros, ah, sí? De la grossa.
Sí, sí. Talla. Ara què toca ja? Sant Joan?
Ara ja hem de Sant Joan, suposo, sí. No ho domino
suposo
gaire.
Que deu ser... Jo, res, 0. 0-0. Però deu tocar la de Sant Joan. Està saludant, a mitja pista. Hola! Hola,
sí, ara. Sí.
Tenim joc aturat, 2:49 per arribar al final del partit. Catalunya guanyant de 36, 86-50. I jo que et deia, Puig, m'ha fet la sensació de que el president de la Catalana vol més partits de Catalunya. Al final, a veure, a nivell de públic, realment hauria pogut tenir més tirada. És un partit, avui, amb una entrada normaleta d'un partit de l'Uni. Seria això?
Normaleta.
Una entrada normaleta, no és cap gran entrada. Estem parlant de 2.000 persones, més o menys, aproximadament. Però és, al final és un aspecte a treballar per la federació, a tots nivells. No et regalaran mai el reconeixement si tu no te'l treballes. I si tu no estàs allà al peu del canó, a base de bé.
Sí, fer una bona promoció d'això, perquè crec que enganxa molt buscar la data adequada, l'horari adequat, el lloc adequat. Penso que és perfecte aquest lloc. Girona i Fontejau és un espectacle, però s'ha de tenir ple.
Sí, sí.
S'ha d'aconseguir tenir ple i llavors és una festa per tothom.
A la Bundesliga ha arrencat el partit del Dortmund, Gerard.
Sí, juga a casa el Signal Iduna Park. Dortmund 0, Borussia Mönchengladbach 0, al 2:30 de la primera. Recordo, ha de guanyar perquè el Bayern ja ho ha fet aquest migdia, aquesta tarda. Ha guanyat 6-0 contra el Schalke i, per tant, li treu 4 punts al Dortmund a falta de 2 partits. El Dortmund es podria col·locar a només un punt una altra vegada quan només quedarien 6 punts en joc. Amb tot, amb Adeyemi, amb Alé, amb Malen, amb Bellingham, amb Emre Can i Julian Brandt, els 6 jugadors de dalt del Dortmund avui. Dortmund 0, Gladbach 0.
Què passa primera, que no comença el partit, Molló?
Van amb retard, amb alguna incidència, diria, amb el tema d'àudio del Cerro Grande, de comunicació amb el VAR, amb les Rozas. Ara sí, tot arreglat, arrencarà aquest Villarreal Athletic Club amb paraigües oberts a la ceràmica, per tant, plovent a Villarreal. Informació de servei.
Últims 2:30 de partit a Fontejau amb la victòria catalana sobre la selecció ucraïnesa. Mundet.
2:17 pel final del partit. Pilota per Ucraïna, a punt de perdre-la. La tenen les ucraïneses. Matzchenko, la penetració cap a dins. Bona jugada defensiva de Dembélé. S'ha penjat de la pilota de la jugadora ucraïnesa. Seran salt entre dos.
Bona activitat defensiva, tot el partit de Catalunya.
No, sol entre dos no, estem en reglament de seleccions. És, per tant, pilota per Ucraïna. La posarà en moviment Olena Boiko. El triple gairebé sobre la botzina, no. El rebot cau a mans de Leia Flores, creua la pista en contraatac. Mama Dembélé inverteix per Rosó Buc des del costat esquerre. Diu l'àrbitre que la Matarolina ha trepitjat la línia lateral quan arrencava. 86-50, minut i 58 segons per arribar al final d'aquest amistós. Tinc una notícia també a la prèvia. El president de la Catalana, Ferran Aril, ha dit a RAC1 que els nois no jugaran el mes de juny, que encara no hi ha rival, que estan tenint problemes i que la intenció és trobar-lo al juliol.
Pensava que ja deia que no es feia.
Jo vaig estar sondejant ahir jugadors potencialment internacionals de Catalunya en categoria masculina i ningú sap res encara.
Bueno, les convocatòries d'aquest tipus d'events van tard, eh? O sigui, van a última hora i molt apretades. És possible que no sàpiguen res, però no, que no vulgui dir que no es farà, saps?
No, no. Jo conto que s'ha de fer aquest partit. És a dir, és no fer-lo seria... Vaja...
No
tinc paraules perquè la selecció catalana masculina no jugui l'any del centenari. No tinc paraules per definir-ho. Ja està.
Doncs això és que es trobarà el dia i la data.
Tant de bo. És el que tots volem, però les dates són les que són. 88 a 50. A veure, guanyem de 37 ara, perquè ara han dat un tir lliure Ucraïna. El segon tir lliure també cap dins, 88 a 52. Una gent ucraïna que ho està passant francament malament, eh? Ho estan passant molt malament. És pilota per Laia Flores, amb la pilota. Inverteix per Rosobuk, inicia penetració, la bola va a l'esquerra, bola al triple. No, el rebot és per Ucraïna, l'ha lluitat molt bé Laia Flores. La posa per Silla Alarcón, enrere per Mama Dembélé. El canvi de ritme, hi ha hagut falta personal d'Ucraïna. La falta és de Victoria Balaban, dorsal número 5.
Va per feina el Dortmund, Alemanya, Gerard.
Ha marcat el minut 3, gol de Malen, el neerlandès, rematada d'Ale, que rebota a les cames d'un defensa del Gladbach, que està molt atent Malen, i s'adorm també la defensa visitant, i amb el cap acaba empenyent la pilota al fons de la xarxa. Dortmund 1, Gladbach 0, 6 de la primera.
Continuaria un punt per sota del Bayern de Múnich, el Dortmund, que la setmana que ve va al camp de l'Augsburg i acaba a casa amb el Mainz. La setmana que ve tenim aquest Leipzig-Bayern de Múnich, que pinta complicat pels de Tuchel.
És el partit més complicat que li queda al Bayern, perquè després en l'última jornada visita el Colònia, que ja no s'hi juga res ni per dalt ni per baix. El Dortmund el que ha de fer, jo crec que per tenir alguna opció, és guanyar-ho tot. Si no, no guanyarà aquesta Bundesliga.
Últims segons de partit a Fontajau-Marc.
47.5, quan arriba al final del partit. Seran tirs lliures per Txell Alarcón. 88 a 52, ara 89 a 52. Catalunya no arribarà als 100, però sí arribarà als 90.
Li queda un partit a Fontajau. Estava pensant del més alt nivell aquesta temporada, no? Un bàsquet Girona-Bascònia.
Sí, sí. Que en funció del que passi avui a Saragossa, serà més o menys important.
De moment 35-33, perdent el bàsquet Girona. Sí, que Fontejau, déu-n'hi-do, Laura, entris a l'hora que entris, trobes una pilota de bàsquet aquest any, eh? Era difícil.
Sí, aquest any ha estat divertit, eh? O era diumenge o era dissabte, o llavors era un cap de cada cap de setmana hi havia xou aquí.
Sí, i si no, bàsquet en cadira de rodes, que també ho han fet molt bé.
Molt bé.
Sí, sí. Queden 20 segons per arribar al final del partit, 89 a 52. Victòria clara i rotunda de la selecció catalana. Esperem no haver-nos esperar 5 anys més per tornar a veure aquest equip. A veure, Rosobuk ho prova de 3, no, el rebot és per Ucraïna. La mainada fent el compte enrere des de la grada i arriba al final entre els aplaudiments d'aprovació i satisfacció del públic, que han vist com Catalunya ha guanyat de 37 a la selecció d'Ucraïna, 89 a 52, i que tenim un equip de noies de primeríssim nivell europeu, malgrat no ens deixin. Victòria de Catalunya, 89 a 52 en el partit del centenari de la selecció catalana femenina.
Sí, marcador ampli, però bueno, la gent s'ho ha passat bé, ha estat entretingut el partit i li ha posat intensitat, Laura, a la selecció catalana, que a vegades en aquests partits pots pecar de no anar-hi del tot, i déu-n'hi-do, hem vist una selecció intensa, eh?
No, molt bé, molt bé, molt intensa, molt implicada i posant ritme tant a davant com a darrere, que potser a la segona part s'ha notat, però vaja, amb 90 punts no hi ha res a dir, han estat molt bé i molt conjuntades, a més passant-se bé la pilota, i hi ha hagut encert en la línia de 3, per tant, un molt bon partit.
Laura, gràcies per haver-nos acompanyat, sort en aquesta nova empresa com a primera entrenadora de l'Esperoni Girona.
Moltes gràcies a vosaltres i a treballar fort.
A treballar fort, exacte. La Laura Antoja, l'entrenadora de l'Esperoni Girona, al costat del Mar Mundet, a la zona alta de Fontajau, en aquesta galliner de Fontajau, com li diem popularment. Mundet, te'n vas cap avall i després escoltem què en diuen les protagonistes.
Perfecte, doncs cap a baix que anem.
Fins ara.
Fins ara.
Fins ara, el marca amb un minut i les 7 de la tarda. Com tenim el partit del Palau Blaugrana del Barça de futbol sala, Albert?
Doncs continua l'empat a 0 entre el Barça i el Manzanares, guió previsible, possessió, domini del Barça, però encara sense oportunitats clares al minut 6 de la primera meitat. Encara no hem vist ni a Dani Juárez, el porter del Manzanares, ni tampoc el porter del Barça, que avui titular és Dídac Plana.
També empat a 0 al Palma contra l'Osasuna Magna, empat a 1 l'Indústria Santa Coloma a la pista del Valdepeña, està pendent també d'aquest Noia Movistar, de moment amb victòria del Noia 1-0 contra l'equip madrileny. 20 i les 7, una pausa i ara tornem.
RAC 1. Benvolgut professional, el 30 de maig, des de les 7 del matí, gran obertura al Bramat Sabadell. Vine i descobreix els millors preus de la zona amb l'IVA inclòs. Més de 8.700 metres quadrats amb els materials de qualitat professional que necessites a preus imbatibles. A Sabadell, carrer de la Serra de Galliners 24. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
RAC 1. Fel. Picasso.
Va néixer Andalusia, sí o no?
Això la meva dona ho sap.
Vols que la truquem?
Sap que és espínic.
Ah, és spinning, ara.
Truca-la.
Sí. Us ho truco.
Has posat en l'altaveu, ara.
Ai.
Mire.
Estic a classe, què?
Estàs a classe, estàs per mi, per això, sisplau, que m'hi va aquí la reputació. Picasso és nascut a Andalusia? Digues que va ser la música.
A veure.
Creu. Digue'm, Irene, maca. Sí, és que et sé.
Irene, estem en directe, eh? En directe. No és cap broma.
Hòstia puta.
Si són les 7, això és Islàndia. Amb Alberto, RAC 1. Tots som 1. Tot el que passa a RAC 1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a rac1.cat.
Imagina el teu estiu en aquest jardí o terrassa, amb una zona relaxant on poder seure a no fer res. I una barbacoa de les de uau. Molt ben cuidat tot. Esclar, per descomptat, tens totes les eines que necessites. I a dins un aire condicionat. Quin estiu! Si ho imagines, ho tenim. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Arriba la fira del vehicle d'ocasió més esperada del Maresme. Del 18 al 20 de maig a la SEAT de Mataró. Amb tota la garantia i seguretat del grup Lesens. Comença l'estiu amb autonomia total i sense límits. Descomptes de fins a 8.000 euros i et regalem l'assegurança. T'esperem del 18 al 20 de maig. La fira d'ocasió a la SEAT de Mataró.
Sabies que el maig és el mes en què més bodes se celebren? I el maig és quan floreix la reina de les flors, la rosa. Doncs el maig també és el mes per estrenar un Volkswagen Tiguan amb Sarsa. Ara mateix, avui mateix, el maig aconsegueix el teu nou Volkswagen Tiguan a Sarsa. Visita'ns a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Vic i Manresa. Sarsa.com.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es. Link Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet.
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Me compro la nueva Transalp o la Africa Twin? ¿O mejor la Hornet?
Hay dudas que no podemos resolver, pero podemos ayudarte a elegir tu nueva Honda. Del lunes 8 al domingo 14 de mayo ven a probar todas nuestras novedades en la Honda Week y disfruta de promociones exclusivas. Te esperamos en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Amb la primavera els dies estan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus. Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Mogauto presenta les darreres novetats de la gamma Volkswagen i, a més, també híbrida i elèctrica. I aquest mes gaudeix només a Mogauto de descomptes especials únics i exclusius coincidint amb el Saló de l'Automòbil. Recorda, només a Mogauto Barcelona, al costat de la Maquinista, Rambla Guipúscoa i a la City Store de Gran Via, cantonada Padilla. I a Badalona, al polígon de les Guixeres, mogauto.com.
Barnavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi d'ocasió dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101. A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Superesports amb Xavi Puig.
Minuts i les 7 de la tarda, Superesports, avui fins a 8:45, quan arrencarà Recovisió, programa especial sobre el Festival d'Eurovisió que avui es fa a Liverpool. I si es fa a Liverpool, doncs Edu de Batlles, qui condueix aquest Recovisió aquesta temporada. A primera, ui, a por, a prop del gol, el Villarreal, al Madrigal, Mollom.
Sí, la més clara dels de Setién, Jeremy Pino, 12 de la primera, Villarreal 0, Athletic Club 0, un pèl millor el Villarreal, però vaja, fins a aquesta jugada, amb molt pocs acostaments a cap de les dues porteries.
Alemanya continua guanyant el Dortmund, Gerard.
Que ha començat millor, guanya 1-0, ha tingut una ocasió, Jude Bellingham per posar el 2-0, conduint pel carril central i rematant, ajustat al pal esquerre de la porteria del Gladbach. Ara demana penal a Ley, l'àrbitre el xiula. Ep. És penal a favor del Dortmund al 17 de la primera. La veritat és que el Dortmund ha sortit, igual que el Bayern, a sentenciar el partit com abans millor, i els jugadors del Gladbach protesten. Això, evidentment, ho haurà de revisar el VAR. És un penal sobre Sebastián Haller, el futbolista suís del Gladbach. Jo crec que el defensor del Gladbach
li toca,
se l'emporta per darrere de manera matussera, la veritat, però és penal i aquí el VAR no hi pot dir res. Per tant, penal a favor del Dortmund, que, insisteixo, havia tingut ja un parell d'ocasions per ampliar encara més el marcador. Veurem qui el xuta, si és Alé, si és Bellingham, com efectivament Jude Bellingham és qui ha plantat la pilota i, per tant, qui picarà el penal. Ara és allò de veure quants minuts tarda l'àrbitre en dir-li al porter on s'ha de col·locar. Bellingham
va fallar l'últim, no? Ara m'ha vingut al cap que tenia opció d'un hat-trick i que va fallar un últim penal.
A la Bundesliga aquest gràfic que
no em fallava cap.
Era Gundogan, no?
Només n'ha xutat un i el va marcar. Per tant, és el gràfic que ens ensenyava la Bundesliga. I anirà amb peu dret Bellingham. El xut i gol! Per ben poc, perquè ha estat a punt d'aturar-lo amb les cames. El porter del Borussia Mönchengladbach avui no pregunta res ni fa callar a la graderia. El celebra Bellingham, 18 primera part, Dortmund 2, Gladbach 0.
I si trobem el marcador al Palau del Barça Manzanares de la Lliga del Futbol Sala, Albert.
Acaba de marcar el Barça, ha marcat Juanjo Catel, aprofitant una errada garrafal de Juan Rodríguez en la sortida de la pilota del Manzanares. Regala la pilota a Catel, que plaer sense porter, fa el primer. Equador de la primera meitat, Barça 1, Manzanares 0.
L'Indústria empatant a 2 a la pista del Valdepeñas, per també la primera part d'aquesta penúltima jornada de la Lliga de Futbol Sala. Quim Salvador, bona tarda de nou.
Hola, molt bona tarda.
M'ha explicat el que passava a la cursa sprint, recordem-ho, que és una victòria de Martin Aitor avui en aquesta primera cursa del cap de setmana del Gran Premi de França al circuit d'Alemans.
Sí, primera victòria de Jorge Martín al Mundial d'enguany, tot i que és una victòria sprint que compta menys que les victòries dels diumenges, però vaja, victòria al cap i a la fi, arrencava des de segona fila, ha fet una sortida boníssima i s'ha posat segon no el primer revolt, perquè el primer revolt d'alemans és molt ràpid, molt obert, i no és un punt de frenada, però sí en el revolt, a la frenada del 2-3, que és una xicana tancadeta, allà sí que Martín, fent una traçada diferent a tota la resta, ha aconseguit posar-se segon, i després ha aconseguit superar Bagnaia i guanyar escapat. Per darrere d'ell, un altre que ha fet una arrencada estratosfèrica, de fet és la sensació de moment de la temporada de MotoGP, el sud-africà de KTM, Brad Binder, que estava desè a la graella, que ja ha guanyat dos sprints enguany i avui ha fet segon. Molt bé, Binder, que a més s'ha beneficiat de la gran lluita d'aquest sprint que hem tingut avui entre el campió i líder Pecco Bagnaia i Marc Márquez. Sí, sí, Marc Márquez, que després de 6 setmanes i 3 grans premis de baixa per lesió, es presenta a Le Mans, deia que encara no al 100% del dit polze que es va trencar a Portugal, amb un xassís nou a la seva Honda, per tant, segurament amb un comportament de la moto diferent, i avui ha fet Marc Márquez segon a la qualificació al matí i cinquè a la cursa sprint, barallant-se tota l'estona amb els millors.
Golàs al camp del Dortmund, Ballera.
Oh, oh, quin gol per emmarcar el que acaba de marcar Alé amb l'esperó. La jugada, de fet, és molt maca, amb una paret que tiren a la banda dreta Julian Brandt i Malen, que és qui acaba fent la centrada. I Alé, com aquell qui no vol la cosa, amb molta facilitat, col·loca l'esperó del peu dret i acaba marcant pel pal llarg un golàs del Dortmund que pràcticament sentencia el partit, i això que només portem 20 minuts de joc. Dortmund 3, Gladbach 0, golàs d'esperó de Sebastián Alé.
Ho ha fet amb una facilitat, amb una naturalitat, a més ha quedat així com quiet de dir, bueno, sí, mira, jo tinc el que he fet, ara ja podem venir a abraçar.
Una mica Balotelli, no?, podríem dir.
De sobrat, sí, sí.
Aixecant o estenent els braços i d'alguna manera anant una mica de sobrat, però és un golaç.
I tant, 3-0, anat per feina el Bayern, encara més per feina gairebé el Dortmund, per tant, un punt de diferència entre bavaresos i el Borussia Dortmund al final d'aquesta antepenúltima jornada en aquesta Bundesliga. Estàvem explicant la bona actuació de Marc Márquez en aquesta cursa sprint el dia que tornava en competició.
Sí, Quim. Cinquè no és un resultat espectacular, però sí com ho ha fet, rodant tota l'estona el grup capdavanter, jugant-se la mola les frenades. Hem vist altre cop el pilotatge agressiu i extrem marca de la casa de Marc Márquez, amb moltes traçades diferents, sobretot de les Ducati, però és que la Ducati és una moto més competitiva i, per tant, Marc Márquez ha trobat la manera, com a mínim, de buscar-li les pessigolles al campió líder Bagnaia, i això sí, al final, no només l'ha superat Bagnaia per la tercera posició, sinó també un altre ducatista, Luca Marini, per la quarta. Darrere dues Ducatis més, sisè Jovan Zarco, setè Bezzecchi, tenim 5 Ducatis a les 7 primeres posicions, déu-n'hi-do, i una altra vegada una mica la sensació que les Aprilia, els entrenaments lliures van molt bé, van com un coet, i després a l'hora de la veritat, o és un all o és una ceba, però Maverick Viñales i Aleix Espargaró la velocitat la tenen, però no acaben mai de rematar la feina. Avui han acabat la cursa sprint 8è l'Aleix, que no s'havia classificat gairebé per una caiguda quan feia la seva millor volta a la Q2, i Maverick Viñales, que en el moment de la qualificació ha tingut problemes tècnics a la moto, tampoc ha pogut rematar la feina, sortien tots dos una mica endarrerits. Ara t'ho diré, l'Aleix 11è, quarta fila, el Maverick no tant, el Maverick segona fila 6è, però no han pogut quadrar una bona cursa i han acabat 8è l'Aleix i 9è el Maverick. Fora dels punts, 11è Alex Rins, 14è Joan Mir, 15è Àlex Márquez, que estava al grup de les Aprilias i ha sortit de pista després d'una topada amb Aleix Espargaró. Et vull destacar que Danilo Petrucci ha tornat a MotoGP, ella està a les Superbikes.
El sentíem la setmana passada a Catalunya.
Exacte, sí, sí. Substitueix Enea Bastianini, ha quedat 16è, no és un resultat espectacular, però tampoc ha quedat últim destacat Petrucci. Que Augusto Fernández, que havia brillat a la qualificació, ha estat el millor a la Q1 i per primer cop es col·locava a la Q2 el debutant mallorquí de Gas-Gas. Malauradament a la cursa ha caigut. I que el madrileny Raúl Fernández, de l'Eclipse Satèl·lit d'Aprilia, l'RNF, es baixa per lesió. Reapareixia divendres, feia una breu aparició als entrenaments lliures i s'adonava que no està prou recuperat de l'operació de síndrome compartimental i decidia que aquest cap de setmana doncs no hi participa.
Anem a escoltar els protagonistes, què han dit després d'aquesta cursa sprint, del que ha passat avui, i suposo que també pensant una mica en el que pot passar demà a la cursa.
Tots els documents són de Zon. Comencem amb el guanyador, Jorge Martín Martinator.
La primera curva, el año pasado en ella salía quinto, así que me estudié básicamente su salida. He visto esa trazada y he hecho la misma. Seguramente mañana no pueda repetir, no todo se la mirarán y cerrarán el hueco, pero ya me inventaré algo. Y sí que la curva 3 no era fácil, tenía que soltar un poco frenos para evitar pues eso, que se me cerrase un poco, pero contento. Y ya nada, cuando ya he visto que con Binder tenía 1,5, ya ha sido mantener. He visto que yendo tranquilo le iba metiendo una decimita por vuelta y he mantenido ese ritmo hasta la última vuelta, que he hecho dos errores, casi me caigo en uno, pero nada, he acabado la vuelta y muy feliz.
Des que va arribar a MotoGP, Jorge Martín, ja fa 4 anys, sempre s'ha destacat com un dels pilots més ràpids, però a nivell de resultats, moltes vegades s'ha quedat a les portes, i de fet, la d'avui és la segona victòria de Martín a MotoGP, l'altra és del 2020, al Gran Premi d'Estíria. És per això que deia això als companys de DAZN.
Sí, me he quitado, yo creo, ese bloqueo mental que muchas veces pasa, ¿no? Que la victoria no llega, he hecho muchos segundos, muchos terceros, siempre al palo, ¿no? Como se dice en el ciclismo, pero lo tenía ahí, y nada, hoy cuando ya he visto pista libre, sí que cuando faltaban 4 vueltas se han empezado ahí los pensamientos, ¿no? Pero digo, va, céntrate, que puedes hacerlo, lo has hecho otras veces y al final pues lo hemos sacado.
Del guanyador Jorge Martín, el tercer classificat i campió i líder Pecco Bagnaia, aquí l'hem vist al matí tenir una mica de picabaralla a la pista amb Marc Márquez perquè es pensava que li buscava roda. Bé, allò que fa Marc Márquez és que no és el gran dominador del campionat, i que també se les ha tingut a la cursa, com acabem d'explicar. Recordem, a Bagnaia el van paralitzar el Gran Premi d'Espanya a Jerez amb un avançament que li va fer a Jack Miller en què van topar les dues motos. El van paralitzar fent-li cedir la posició una altra vegada. Això va fer que Bagnaia perdés també una mica l'estela de Brad Binder en aquell moment. En fi, no li va agradar gens la paralització. Ahir, a la comissió de seguretat hi van anar els comissaris de MotoGP encapçalats per Freddy Spencer, en teoria per aclarir criteris, perquè ho hem sentit des que va començar això a Portugal. Cada cap de setmana de curses hi ha polèmica amb les sancions, no sancions, què és motiu de sanció, què no, etc. Se suposa que ahir divendres s'havien aclarit algunes coses, i Bagnaia es queixa de que avui Marc Márquez l'ha passat amb una topada inclosa en una de les moltes vegades que han estat lluitant per la posició, i que Marc Márquez ningú l'ha penalitzat.
La lucha que hemos hecho, esa es normal, me gusta esto. El problema es que hace 2 semanas he tenido una penalización por la misma historia. Yo prefiero que las luchas son así, pero me gustaría que todo sea igual, como a mí ha pasado en Jerez, cuando he tocado a Jack,
Miller, ¿no?
He tenido el drop one position. Y ha pasado lo mismo hoy, pero al final no es igual, es siempre la misma historia. Pero al final lo que ha sido bueno es que nos hemos divertido, pienso. Ha sido una buena sprint race.
És una mica com les mans en el futbol. Mira quin gol, el Madrigal, perdona, Molló.
Gol d'Àlex Baena, gol de falta directa, que en la Lliga ja sabem que van buscadíssims. I a part, vaja...
Però de l'execució,
sí, eh? Sí, no era fàcil, perquè estava bastant a prop de la frontal de l'àrea. Bon gol pel Girona d'Àlex Baena. Villarreal 1, Atlètic Club 0. 23 de la primera part, això asseguraria els de Mitchell, acabar setens aquesta jornada després de l'empat d'avui a Donosti.
Per cert, un exgironí que li farà un favor al Girona si això acaba així.
Pitoniso Puig, que quan escoltava en Banyà ja ha dit ara ve un gran gol de Baena, i patapam, si ens pots facilitar algun número de la... de la grossa, alguna cosa així, Puig, t'estarem agraït.
Ara que escoltava en Banyà ja sobre aquest criteri desigual, una mica deia, anava a dir que és com les mans en el futbol.
Sí,
que
és com
Bagnaia es queixa, diu, ja m'agrada a mi això, diu, jo això no ho sancionaria, però el problema és que a mi em van sancionar per això, per tant, sí. Per què avui no i fa uns dies sí, no?
I de fet, Luca Marini s'ha queixat del mateix per una maniobra de Brad Binder. El que passa és que Bagnaia, abans de fer aquestes declaracions a DAZN en anglès, havia dit que Marc Márquez havia estat una mica massa agressiu. En fi, els pilots els fan xerrar molt en calent, pels periodistes ens va molt bé que xerrin molt, però a vegades no controlen tant el discurs. I això que acabem d'escoltar a Bagnaia, jo crec que té tota la santa raó del món. Volem curses amb lluita, si hi ha tocs és fins a cert punt normal, mentre no sigui una clara passada frenada que engegues l'altre campistraus, i en fi, això és el que ell ha dit que volia dir. Quan li han traslladat les paraules de Bagnaia a Marc Márquez, però la resposta ha estat tan contundent que em sembla que no s'ho ha pres tan bé el pilot cerverí.
Bueno, es el tema de moda, ¿no? Y lo fácil es unirse al tema de moda. Pero bueno, estos son carreras de motociclismo. Creo que ha sido un adelantamiento totalmente lógico. Unos adelantan en la recta, otros tienen que adelantar en las curvas.
Patapam.
Patapam, sí, sí. Marc Márquez, que no volia entrar en aquest cas en polèmiques, déu-n'hi-do, però està entretingut el Marc, que quan no és Jorge Martín, és Peco Bañalla, té una temporada, suposo que també fruit de la moto que té, que ahir deia ell, és que, vaja, puc viure tranquil i quedar dotzè, però això, a mi això no em val, i per tant he d'arriscar si vull fer grans resultats.
Sí, una mica Márquez té la sensació de que ara que està en una situació difícil, que ve de temps de lesió, que fa molt temps que no té grans resultats, bé, va guanyar curses amb un braç girat amb un 25%, cosa increïble, però que no lluita pel Mundial, té la sensació una mica que tothom s'atreveix ara a criticar-lo públicament. També cal entendre els altres pilots, que és veritat, ho varen parlar al Gran Premi de Portugal, on ell acaba per terra lesionat i fent caure Oliveira. Márquez vol guanyar, arrisca moltíssim, ho ha fet tota la vida, potser ara, no aquest cap de setmana, almenys fins avui, toquem fusta, però a vegades, més vegades li surt malament que anteriorment, i que als altres pilots, doncs, tampoc els agrada quan algú va una mica passat de voltes, però és que Marc Márquez és així, però sí que fa aquesta sensació, que el Marc està una mica fins al botet de que el critiquin tant, no? Perquè ell entén que ha de fer tot el que pugui per aconseguir resultats, i avui jo crec que la cursa d'avui és molt esperançadora perquè ha mostrat coses, ha mostrat d'entrada que el nou xassís sembla que li va bé, l'hem vist pilotar còmode, l'hem vist barallar-se, les altres Honda continuen fatal, és l'única Honda que ha puntuat avui, per tant, segurament no està en condicions de pensar en guanyar demà, ja en parlarem demà, però sí que hem vist el Márquez combatiu de sempre. Aquest és el resum de la cursa que ha fet ell mateix.
Estoy contento porque era el principal objetivo intentar estar en este top 5, ya que saliendo segundo pues creo que era una posibilidad, pero sobre todo me ha sorprendido más el ritmo que tenía a final de carrera, que pensaba que me iría quedando y no ha sido así. Y contento de cómo ha ido. Ha faltado ritmo, ha faltado un poquito de velocidad, ha faltado pues tener esa suerte en la salida también, que he salido mal y esto pues me ha penalizado un poquito toda la carrera, pero estoy contento porque hemos terminado la carrera, me encontraba a gusto con la moto, esto es importante.
Doncs gran frase aquesta última, me encontraba a gusto con la moto.
Molt crec important, que feia molt temps, sí, que no li sentíem
que
dir.
No li sentíem dir això de cara al futur. Ara el continuem escoltant Marc Márquez, abans tenim gol al Palau, Albert.
Marca el Manzanares, empata Humberto en el primer xut entre els tres pals, contraatac, aprofitant que Dida, que era fora de lloc, s'havia incorporat a l'atac. Humberto fa l'1-1, el Barça està dominant, està tenint moltes oportunitats, però està empatant. 2 minuts pel descans, Barça 1, Manzanares 1.
Igual a la Bundesliga.
El segon de l'E, el quart del Dortmund a mitja hora. Dortmund 4, Gladbach 0, centrada des de la dreta de primeres a l'E, ara no ha estat d'esperó, però també és un bon gol la centrada de Malen, que està fent també un partidàs. Ara sí que sí, sentenciat del tot el Dortmund, que acabarà aquesta jornada a un punt del Bayern.
Què més diu Marc Márquez? Quim?
Doncs li han preguntat pel nou xassís. Fa temps que es parla del nou xassís d'Honda, que a més té una particularitat que jo diria que és gairebé històrica, que és un xassís dissenyat i fabricat a Alemanya per l'empresa d'enginyeria Kalex, la que fa la majoria de motos de Moto2, perquè quan hi havia més fabricants, Kalex es va erigir com el dominador del campionat de Moto2 i ara gairebé tothom va amb Kalex, però que Honda, la casa líder de motos de tot el món durant anys i anys i anys, i durant molt temps també líder en els avenços tecnològics, en això ni que sigui en competició Ducati, els últims anys doncs li han avançat la posició, però que Honda arribi al punt d'encarregar un xassís fora, ostres, és gairebé una qüestió d'honor per l'enginyeria japonesa, no? Però esclar, els resultats dels últims anys doncs han portat a buscar solucions, i aquest xassís es va posar en pista al test de Jerez, i en aquest gran premi en té un Joan Mir i dos Marc Márquez, que ha decidit que aquest xassís sí que li agrada i per tant no solucionarà de cop i volta tots els problemes d'Honda, però és un pas important.
Bueno, seguramente todo ayuda. Ayer probé los dos y me encontré algo más cómodo con el nuevo chasis. Por eso hoy he elegido este nuevo chasis para hacer tanto la mañana el time attack como esta tarde la carrera. Seguramente puede ayudar algo. Sí, ayer rodaba bastante similar con los dos chasis, pero también es una manera de entender cómo se desgastan los neumáticos con este chasis. Hoy he hecho pues 13 vueltas seguidas. Mañana a ver si puedo hacer una carrera entera, porque también será importante para entender bien la la moto, cómo desgasta, cómo se comporta con neumáticos gastados, pero es eso, me he encontrado a gusto, sobre todo en el T4, que es donde hay menos rectas, donde es más ratonero, ahí es donde me encontraba más cómodo. La resta del circuito iba sufriendo un poquito, pero más o menos me he podido defender.
Doncs demà també amb el nou xassís que sortirà Marc Márquez de la cursa llarga, la cursa, com volen que li diguem, a l'organització del Mundial de MotoGP. La general, després d'avui, com la tenim, Quim?
Doncs Bagnaia més líder, amb 94 punts. El segon és Binder, a 23. Tercer, Bezzecchi, a 26. Quart, Martín, a 34. Cinc, Marini, a 50. El primer dels catalans, que de moment a nivell de campionat doncs no en tenim cap que estigui brillant. El primer d'ell, que és Maverick Viñales, setè, a 45 punts del liderat. Marc Márquez és a 82. Són diferències grans en número de punts, però jo crec que encara ningú ens hem fet a la idea de quina és la magnitud de les diferències, perquè aquest any, amb la cursa sprint, doncs si abans eren 25 punts per cap de setmana, ara són 37, i en queden moltíssims de grans premis, en quedaran després d'aquest encara 15 per disputar. Per tant, home, no... És evident que Bagnaia és el favorit i que la resta, i sobretot els de casa, tenen feina per remuntar, però potser les distàncies no són tan grans com semblen ara sobre la classificació.
Demà la cursa a les dues de MotoGP. Recordem ràpidament la graella, que també ha valgut per avui per l'esprint.
Sí, la pole és de Pecco Bagnaia. Marc Márquez, segon a la primera fila. Luca Marini, tercer, també primera fila. La segona és per Miller, quart. Martín, cinquè. I Viñales, sisè. La tercera, Bezzecchi, setè. Àlex Márquez, que ha acabat fora dels punts, vuitè. I Joan Zarco, novè. Brad Binder, desè, Aleix Espargaró, 11è, i Augusto Fernández, 12è, a la quarta fila, i no han superat la Q. Fabio Quartararo, 13è, que per cert ha caigut a la cursa. Joan Mir, 16è, Alec Rins, 18è, i ens fixàvem en Danilo Petrucci, que arrencarà 19è.
A un quart d'una tindrem la cursa de Moto2, aquí la pole és britànica.
Sí, de Sam Lowes, per davant d'Alonso López, segon, i Toni Arbolino, tercer. Segona fila per Philippe Salach, Pedro Acosta, que és co-líder empatat amb Arbolino, i Celestino Vietti, sisè. Hi ha una imatge avui de Vietti d'una salvada absolutament de ciència-ficció, si no fos perquè era una imatge real. Si us interessa això a les motos, busqueu-la, que val molt la pena la salvada que ha fet Vietti avui. Jo diria que al nivell, o fins i tot millor que algunes de les més històriques de Marc Márquez. Els catalans, 12è Albert Arenas, quarta fila, 20è Jeremy Alcoba, que no ha superat la Q1.
I a Moto3, que obrirà el programa demà a les 11, la pole en aquest cas és japonesa.
Sí, és curiós, Ayumu Sasaki ja n'ha fet 3 enguany, però encara no ha pujat al podi a les curses. Vejam si demà pot rematar la feina. El segon és el brasiler Diogo Moreira, el tercer el valencià, líder del Mundial, Dani Olgado, que també arrencarà des de la primera fila. A la segona, Andrea Miño, quart, Ivan Ortolà, que ha guanyat les dues últimes curses, cinquè, i Jaume Macià, sisè. L'únic català de Moto3 és Xavi Artigas, que arrencarà 8è des de tercera fila.
I encara, una altra cosa que ha passat a Le Mans, que és una victòria catalana avui, Quim.
Sí, senyor, ha començat el Mundial de MotoE, motos elèctriques, Mundial, no Copa del Món, com deia fins ara, diguéssim que l'han ascendit de categoria. Les motos són ara Ducati, abans eren Enèrgica, però això sí, ha tornat a guanyar perquè ja té dos títols de Copa del Món de MotoE, el rubinenc Jordi Torres, que s'ha imposat a la primera cursa disputada aquest matí, i a la segona ha estat segon darrere Matteo Ferrari. Torres és el primer líder del Mundial Elèctric.
Perfecte, Quim, demà expliquem què passa a les curses. Gràcies, fins ara.
Fins ara.
Passen 7 minuts de les 7, tenim descans al Palau, Albert.
Sí, amb empat a 1, Barça 1, Manzanares 1, el Barça mereixeria anar guanyant, fins i tot per 2 o 3 gols de diferència, ha tingut moltes oportunitats, però li ha faltat eficàcia, i en canvi el Manzanares ha aprofitat la seva oportunitat. 1-1, tot per decidir en la segona meitat.
Indústries empatant a 2, encara no hem arribat al descans, a la pista del Valdepeñas. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Fem una altra actualització, per on l'arrenquem?
Pels darrers actes de la campanya electoral, per les municipals del 28 de maig, i ho fem amb el PSC. Jaume Collboni proposa destinar 600 milions d'euros a rehabilitar 20.000 habitatges a Barcelona. L'alcaldable socialista demana la implicació de la Generalitat en aquest projecte per completar, diu, la aportació de l'Ajuntament amb els fons europeus Next Generation. Cesc Giró.
Iniciativa prevista en un pla de 4 anys per reformar amb col·laboració público-privada aquests 20.000 habitatges en un total de 1.200 edificis. Collboni es penja la medalla d'impulsar una ciutat d'oportunitats que contrasta amb les iniciatives, diu, de l'alcaldessa Colau.
La justícia social no és estar parlant tot el dia d'una superilla donant voltes amb un tramvia. La justícia social és fer ciutat per fer possible que hi hagi habitatge, hi hagi empreses i hi hagi llocs de treball. Això és el que el PSC representa. La justícia social és donar oportunitats.
Crítiques constants a l'alcaldessa en campanya, tot i que el PSC, recordem, forma part del govern municipal.
Mentrestant, Ciutadans, Anna Grau assegura que eliminarà el pla que prohibeix obrir nous hotels a Barcelona si aconsegueix l'alcaldia. La candidata de Ciutadans diu que el turisme suposa el 13% del PIB de la ciutat i que és necessari i urgent canviar l'actual model per atraure turisme de qualitat familiar i cultural. Marc Poyato.
Anna Grau acusa l'alcaldessa de Colau i l'exregidor Jaume Collboni de criminalitzar el turisme. La candidata de Ciutadans diu que s'ha de frenar el turisme de borratxera.
Permetent que hi hagin hotels bons i de luxe, doncs probablement traurem una oferta turística doncs, més com la que volem. Electrificant el port, els creuers no tindran per què contaminar. Fent la setena terminal del port que està firmada i compromesa i no dient, ah, ara no la volem.
Grau també aposta per ampliar l'aeroport del Prat i es compromet a retre homenatge al Quixot amb una estàtua al Passeig Marítim de Barcelona.
I més enllà de les eleccions municipals, Liverpool es prepara per la gran final d'Eurovisió, que ha de començar d'aquí poc menys de dues hores. La ciutat anglesa porta setmanes esperant aquest moment. Pràcticament cada local organitza un visionat i l'Eurovillage, amb pantalles gegants i capacitat per 20.000 persones, té les entrades esgotades de fa dies. Mentrestant, a l'arena, els candidats d'avui ja han enllestit els assajos abans de la gala definitiva, que començarà a les 9 del vespre. Anem cap a Liverpool, on hi ha l'enviat especial de RAC1, Jordi Ramos.
El representant sueca, Lorin segueix primera a totes les apostes per endur-se el micròfon de cristall, tot i que li segueix de prop Kària, de Finlàndia, amb una cançó tan popular que avui mateix és la cinquena més viral del món a Spotify. A tot això, la candidata espanyola aspira també a una bona posició amb una proposta artística i treballada. Anna Maria Bordas és vicepresidenta de la Unió Europea de Radiodifusió i directora d'Originals de Televisió Espanyola.
La paraula que més sento jo entre els companys de les altres delegacions és autèntica, és una cosa autèntica. Ella canta molt bé, no falla res, vull dir, sempre canta igual, no ha fet una nota de més o de menys i la candidatura està molt ben estructurada.
Carlos Orquesta, Sam Ryder, Duncan Lawrence, Cornelia Jacobs, Neta, Otja Mala seran alguns dels convidats de la gala que s'emet per la 1 i mitja hora abans per RAC1. Blanca Paloma serà la vuitena en sortir, sobre quarts de 10.
Doncs com deia Ramos, a partir de 8:45 del vespre, aquí a RAC1 comença el programa especial RAC1 Visió per seguir la gran final amb Edu de Batlle, que estarà acompanyat de Jordi Armenteres, Albert Sort, Laura Grau, Òscar Nin, Xavi Puig, Anna Alfonso i Leia Flórez, a més de l'enviat especial de RAC1 Eurovisió, Jordi Ramos.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Passen 11 minuts de les 7, torna a marcar el Villarreal, Molló.
Sí, xut de l'ex Baena, que toca la defensa, el rebot cau a peus de Nicolas Jackson, ben col·locat, supera el porter de l'Atlètic Club, que més rellisca, Villarreal 2, Atlètic Club 0, 37 de la primera.
I com li va el bàsquet Girona a Saragossa?
Doncs està guanyant de 2, el partit està equilibrat com a mínim. Casa de Montsaragossa 53, bàsquet Girona 55, a 1 minut i 14 segons pel final del tercer quart.
Una pausa i a la tornada parlem del derbi de demà a les 9 de la nit a Cornellà al Prat, Espanyol-Barça.
Superesports amb Xavi Puig.
A Electrodomèstics Calvet trobaràs la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics i aires condicionats amb la màxima classificació energètica. Compra productes eficients i rebaixaràs la teva factura de la llum. Ara pots pagar les teves compres en 12 mesos sense interessos. A Calvet trobaràs la marca Midea. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
La RevoluPlus a Ocasión Plus. Descompte de fins al 30% amb més de 8.000 cotxes. Aprofita aquesta oferta única fins al 21 de maig. 10 centres a Catalunya, noves obertures a Manresa, carrer Sant Cristòfol 11 i a Badalona, carrer Torrent Valmajor 66-68. També a ocasionplus.com. Obrim dissabtes matí i tarda.
Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187. A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Arriba la Fira del Vehicle d'Ocasió més esperada del Maresme, del 18 al 20 de maig a la SEAT de Mataró, amb tota la garantia i seguretat del grup Lesseps. Comença l'estiu amb autonomia total i sense límits. Descomptes de fins a 8.000 euros i et regalem l'assegurança. T'esperem del 18 al 20 de maig. La Fira d'Ocasió a la SEAT de Mataró.
Amb la primavera els dies estan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus. Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es. Link Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet.
El nou Jeep Avenger és sinònim de llibertat concentrada. El primer Jeep 100% elèctric amb zero emissions que encarna l'ADN de la marca en unes dimensions compactes. Condueix cap al futur. Disponible també la versió gasolina. El cotxe de l'any que pot ser teu des de 149 euros al mes. Estàs preparat per canviar les regles del joc? Descobreix-ne molt més a auto88.com a Barcelona i Mataró.
Hi ha un món ple de llibertat i aventures, però no el pots explorar assegut al teu sofà. Has de sortir fora i viure'l de veritat. Nou Jeep Avenger, creat per al món real. Vine a conèixer durant la setmana del Saló de l'Automòbil els concessionaris de la xarxa Jeep de Catalunya.
Sabies que el maig és el mes en què més bodes se celebren? I el maig és quan floreix la reina de les flors, la rosa. Doncs el maig també és el mes per estrenar un Volkswagen Tiguan amb Sarsa. Ara mateix, avui mateix, el maig aconsegueix el teu nou Volkswagen Tiguan a Sarsa. Visita'ns a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Vic i Manresa. Sarsa.com.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.
Minut d'un quart de vuit del vespre, Superesports a RAC1 i fins a dos quarts de nou, quan començarà RAC1visió, programa especial de l'Eurovisió, amb el Jordi Ramos a Liverpool i amb l'Edu de Batlle conduint aquest programa especial a l'antena de RAC1. Hola, Joan Camí, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Laia Coll, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Demà a les 9, és a dir, aquí a 26 hores, encara no, aquest derbi on el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i on l'Espanyol el que busca és una victòria que l'apropi a la salvació. Abans ens ho deia, Joan, que hem tingut la fotografia de rigor entre els dos entrenadors avui a Cornellà al Prat.
Sí, aquest migdia, com ja és habitual, la fotografia entre els dos entrenadors, molta cordialitat, de fet, després ho escoltarem, que han coincidit no només a la gespa i en vestidor, sinó també en el curs d'entrenadors, i ara estem pendents, Xavi, de la convocatòria de l'Espanyol, els blanquiblaus que s'exerciten des de les 6 a l'escenari del partit. En principi, només una baixa, la de Grajera, que es podria perdre tot el que resta de temporada. La resta de la plantilla estarà disponible per Luis García. Recupera Martin Braithwaite després de complir sanció contra el Sevilla. L'ex del Barça serà, amb total probabilitat, titular demà contra els de Xavi. El tècnic blanquiblau ha comparegut aquest migdia a l'RC Stadium i ha afirmat que demà és un dia per sentir-se molt orgullós de ser de l'Espanyol.
Bueno, es todo, y además a esto le añadimos que es un derbi, que los derbis sabemos todos que son diferentes, que no hay diferencias, que no hay clasificación, que no hay absolutamente nada, y además le añadimos que nosotros nos jugamos absolutamente todo. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que meterlas todas en una olla y ser capaces de cocinarlas bien, de tener tranquilidad para disputar el partido, pero con la tensión necesaria para hacer las cosas muy bien, ya no solo a nivel táctico, técnico, sino a nivel mental.
Bé, no era aquest el tall que parlava de ser orgullós de l'Espanyol, després l'escoltarem. En qualsevol cas, la motivació de l'Espanyol, això sí, pot ser clau per aconseguir una victòria gairebé obligatòria per millorar la situació a la classificació.
Es que no hay mayor aliciente que es un derbi y que nosotros nos jugamos muchísimo más que ellos. Creo que, lo he dicho por activa y por pasiva, no hay nada comparable a jugarte el descenso ni ganar un título. Es algo diferente, es algo donde te juegas tu prestigio, te juegas el trabajo de muchos años, el sufrimiento de tu gente, no solo aficionados sino familia, nadie se juega más que nosotros, absolutamente nadie, ni el que quiera ser campeón de liga.
La idea de joc, el model de Luis García, ha generat molt debat des de la seva arribada. Contra el Barça, plantejarà el mateix?
Yo no entiendo otra o no siento otra. Quizá es más no siento otra, porque está claro que en el mundo del fútbol se puede jugar y se puede atacar y defender de muchísimas maneras. Lo que está claro es que el Barça es un equipo que si hace el partido que tiene previsto, que tiene en su plan y que normalmente suele hacer, de tener mucho balón, de que el rival no le quite el balón, de que el rival pues sea temeroso con el balón, pues seguramente es un partido que ellos han replicado durante muchísimos años y durante muchísimo tiempo.
Al davant, un Xavi Hernández, lo llama abans, que va compartir vestidor y curs d'entrenador amb Luis García.
Respecto a la primera, creo que cada uno gestiona su plantilla de la mejor manera y seguramente si él lo ha hecho es porque creía que era lo más conveniente para ellos. A partir de ahí, yo no soy quien para meterme en la gestión de otra plantilla y además tampoco quiero. Y la segunda, pues la verdad que fue un curso donde compartimos muchísimas cosas, donde crecimos muchísimo a través de la retroalimentación entre todos los que conformábamos aquel curso y que bueno, pues que aprendimos, creo que todos, muchísimas cosas y disfrutamos de nuestra pasión, así que agradezco muchísimo sus palabras.
De Burgos Bengoetxea serà l'encarregat de dirigir el partit amb González González al VAR. De fet, De Burgos va ser l'àrbitre de l'única victòria de l'Espanyol al Barça a Cornellà, l'anada dels quarts de final de la Copa, la temporada 17-18, el famós Melendazo. Possible 11, en principi, Luis García repetiria el sistema, aquest 5-3-2 que està utilitzant darrerament.
També és conegut com a Melendazo entre l'afició de l'Espanyol,
sí.
La victòria de la Copa amb gol de Melendo.
Sí. A més, va ser un partit on crec que plovia molt aquell dia. Va haver-hi bastanta brega a la gespa i va marcar Melendo, que és un jugador que no acostuma a marcar i de fet l'únic jugador que ha passat per totes les categories de l'Espanyol des de l'escola fins al primer equip, el que deien possible 11 format per Pacheco a la porteria, aquesta línia de 5 amb Òscar Gil i Brian Olivan de carrilers, tres centrals, César Montes, Sergi Gómez Cabrera, mig al camp el que està utilitzant darrerament, Denis Suárez, Dardé i Nico Melamed, i a dalt la doble punta José Lu i Martin Braithwaite.
Doncs aquest 11 a la posta d'alineacions del Joan Camí per l'11 de demà de l'Espanyol contra el Barça. Tenim gol a primera, Molló.
Sí, marca l'Atlètic Club, gol de Sancet de penal, un penal comès per Dani Parejo. L'àrbitre deia això, la falta fora de l'àrea, veient-la des del bar, li han dit que era dins, i a més ha vist groga Parejo, que es perd el Girona-Villarreal del cap de setmana, per tant baixa molt important pel Villarreal de cara a aquest partit de Montilivi. Villarreal 2, Atlètic Club 1, a punt d'arribar al descans.
L'Espanyol, que hi són tots menys Grajera, el Barça també la infermeria la té buida del tot, Laia, no?
Sí,
ara
torna Sergi Roberto, avui ha rebut l'alta mèdica de la lesió al bíceps femoral, que es va fer a la cuixa esquerra fa 4 setmanes en el partit contra el Getafe. Per tant, Xavi té tots els jugadors disponibles per aquest derbi de demà, un fet pràcticament insòlit. Crec que només els dos primers partits de la temporada, i precisament contra l'Espanyol, també al Camp Nou, Xavi ha tingut a tots els jugadors disponibles, per bé o per a, sempre ha acabat faltant algú en la resta de partits. Xavi avui ha parlat, evidentment, del fet de la possibilitat de poder guanyar ja la Lliga de manera matemàtica. Demà, primera oportunitat, el tècnic del Barça ha restat transcendència al fet de poder-ho aconseguir a Cornellà al Prat.
Em motiva sense més guanyar-la demà, independentment de qui sigui el rival. Sí que és veritat que és un derbi i això pels culers també és una motivació extra, però independentment del rival no guanyarem la Lliga contra l'Espanyol. L'haurem guanyat contra tots els rivals que hem jugat, hem fet molts punts, hem fet les coses molt bé, i demà seria rubricar un títol extraordinari. Per tant, independentment de què és l'Espanyol, em fa molta il·lusió guanyar la Lliga demà.
Xavi ha contestat amb ironia quan li han preguntat pels dies de descans que ha donat als seus futbolistes des que van jugar l'últim partit fa ja 11 dies contra Osasuna. Xavi assegura que l'equip està del tot focalitzat, que el Barça també s'hi juga molt demà.
Estem al 200%. Jo els veig entrenar i entrenem a tota pastilla, amb una il·lusió i amb unes ganes, una intensitat molt bona per guanyar aquesta Lliga, no? Tenim demà la primera oportunitat d'aixecar un trofeig molt important pel club, per l'equip, pels jugadors, per nosaltres com a staff. Crec que seria una temporada, una gran temporada, de guanyar la Lliga, i demà tenim l'oportunitat. Per tant, a nosaltres ens va la vida demà també, no? Si a l'Espanyol li va molt, a nosaltres doncs també, com a mínim igual.
Per Xavi, un dels aspectes importants demà serà canalitzar totes les emocions.
Home, això també pesa, no? El tema emocional, controlar els nervis, la tensió, les emocions. Serà un partit, imagino, un partit calent. Ells s'hi juguen moltíssim, sempre un derbi és calent, independentment de si nosaltres juguem la Lliga i ells en una situació de descens. Bé, serà un partit amb molta intensitat, amb molta tensió, l'hem de controlar i a partir d'aquí fer les coses bé tàcticament, tècnicament, hem d'atacar bé, hem de defensar bé.
Per si es donés, si el Barça fos campió de Lliga per passiva, perquè també ho podria ser demà a la tarda abans de jugar, però perquè això passi, avui el Madrid hauria de punxar contra el Getafe al Bernabéu i demà també hauria de punxar l'Atlètic de Madrid que visita el Camp de l'Elx. Però si es donés aquesta situació, si el Barça fos campió abans de sortir a jugar, Xavi creu que haurien de tenir passadís.
Para mí el pasillo, y se lo he hecho yo al Real Madrid como jugador en el Bernabéu, para mí es un acto de respeto y de incluso de admiración al ganador, ¿no? Pero sobre todo de respeto al ganador, sin más, pero se tienen que dar muchas cosas para que se pueda dar la posibilidad de que el Español nos pueda o no hacer el pasillo, pero para mí mi opinión es muy clara, es un tema de respeto y de deportividad, yo lo haría siempre.
Veurem si hi ha opció de veure-ho o no. Avui començarem a sortir de dubtes. Avui el Madrid guanya contra el Getafe, el Barça sabrà que per ser campió demà haurà de guanyar el seu partit a Cornellà al Prat. Un partit declarat d'alt risc. Els dos clubs juntament amb la Lliga han fet a més diverses reunions per prevenir possibles incidents. Laia.
Sí, en aquesta reunió s'ha detallat quin serà el protocol a seguir i s'han posat sobre la taula diverses situacions i escenaris per tenir respostes en cas que es donin. Per exemple, un escenari problemàtic seria que el Barça sigués campió de Lliga demà a Cornellà guanyant el partit. La recomanació petició que s'ha fet al Barça és que no es celebri el títol sobre la gespa del RCD Stadium si són matemàticament campions. S'ha fet aquesta petició per respecte a l'afició local i també per evitar una possible situació de crispació i que això pugui derivar en certs incidents. El dispositiu de seguretat serà demà més gran amb més efectius del que és habitual. Hi haurà més Mossos i també més seguretat privada. S'activarà un perímetre de seguretat d'accés a l'estadi, es tancarà a les 6 de la tarda, es buidarà tot l'espai al voltant de l'estadi i es tornarà a obrir a partir de les 7 de la tarda. Les portes, com sempre, obriran una hora i mitja abans del partit i hi haurà en aquests accessos, en aquestes portes, un increment als controls d'entrada per evitar que s'entrin objectes prohibits i també perquè ningú accedeixi amb indumentària del Barça. És una contrapartida aquesta a la mesura activada al Camp Nou en el partit de la primera volta. Per tots aquests controls que hi hauran, perquè serà un partit d'alt risc, declarat d'alt risc per la Comissió Antiviolència, hi haurà més controls de seguretat. Des de l'Espanyol es demana anar amb la màxima antelació possible a l'estadi i utilitzar el transport públic. I com en les últimes jornades, hi haurà també rebuda l'autocar de l'Espanyol unes dues hores abans de l'inici del partit.
Ens demà paciència, anar-hi amb temps, que arribar a Cornellà al Prat ja normalment, Joan, depenent de quin dia és complicat, i amb el centre comercial si està obert o no està obert, també afecta d'aquella manera, perquè demà quanta gent preveu al club que hi hagi les graderies?
No serà la millor entrada perquè no hi ha hagut venda d'entrades, precisament. Aleshores, si van tots els abonats, que són uns 22.000, més les invitacions que han repartit, a tots els socis de més de 25 anys, el club els ha donat una invitació per aquest partit. Si vingués tothom, doncs s'arribaria als 25.000, 3.000 persones menys que la millor entrada, que va ser de 28.000. Per tant, no hi haurà un gran ambient, en el sentit que no hi haurà molta gent, però, evidentment, la gent que vingui, doncs, amb ganes d'animar, i més tenint en compte que és un derbi.
I que vingui amb temps, o caminant, com fa Solsona, que sempre va caminant perquè ell té prop,
clar, és veritat. Però... que la gent que ve de Tàrrega, per exemple...
Solsona viu a Cornellà o al Prat?
A la Cornellà. Part
de Cornellà. Cornellà. Doncs és la festa major del seu barri, es veu aquests dies, i això és un afegit demà a tenir en compte i per anar-hi amb més temps, que es veu que hi ha acte de veneres a les 9 de la nit, a les 6 de la tarda també hi ha
la festa,
hi ha alguna trobada.
Que no s'espisti abans de venir.
Encara anirà a la cantada de veneres, a cantar el meu avi, ja me'l veig Solsona, allà amb samarreta de mariner, cantant el meu avi a primera fila. Demà li preguntarem, a veure si és molt de veneres o no, de rom cremat segur que sí. Més enllà del partit i del derbi, ha parlat Xavi també de dues sortides, les de Busquets i Mateu Alemany.
Sí, a Busquets l'ha qualificat com el millor migcentre de la història i creu que ha pres una bona decisió.
Marxar guanyant títols i marxant sent titular, sent important, sentint-se útil, crec que ha pres una bona decisió. Evidentment a nosaltres ens perjudica com a equip, perquè és el capità i és una persona amb una ascendència extraordinària dins del vestidor, no només al camp, però bé, jo crec que marxa valorat, marxa en un moment molt bo per ell, personalment, per l'equip també, a punt de guanyar la Lliga, amb el títol de la Supercopa també, i bé, ja vaig dir que respectaria totes les decisions que prengués i li desitjo el millor.
I sobre la sortida del director de futbol, Mateu Alemany, n'ha dit això.
Perdemos un activo muy importante, yo he estado muy, muy a gusto, lo he dicho muchas veces aquí en prensa, creo que es una persona que ha sido capital para la reestructuración del club, ha sido muy importante, tanto él, en este caso, como Jordi, trabajando mano a mano. Hemos tenido el staff muy, el placer de coincidir con Mateo en este caso, ¿no? Que ha dicho ya oficialmente que se marcha. Es una baja importante, pero es una decisión personal que hay que aceptarla.
Xavi no ha volgut valorar el nom de Deco, assegura que no hi ha res tancat i ha confirmat el que ja us hem explicat a RAC1, que Jordi Cruyff decidirà el seu futur un cop s'hagi guanyat la Lliga. En tot cas, la seva continuïtat no està garantida.
Escoltats, Xavi i Luis García, quin 11 traurà demà Xavi, segons el Departament d'Alineacions, Laia?
Anem a lo segur. Ter Stegen a la porteria, defensa, Koundé, Araujo, Christensen i Balde, mig del camp, Busquets, Pedri i De Jong, al davant, Dembélé, Lewandowski i Gavi.
Doncs aquesta és l'aposta de l'11, per tant, amb Dembélé ja a l'11 titular, la primera vegada després.